Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeó Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:45 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 27 70 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel. Vademécum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
La vida tiene tu nombre, de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde.
Aquesta setmana hem conegut la sentència infame, si m'ho deixen dir, del cas de la Manada. Un cas salvatge per una sentència alguna cosa més que opinable. Nosaltres, els homes, per molt que ho diguem, no en tenim ni idea de com es pot arribar a sentir la víctima, de com es poden arribar a sentir les dones que la justícia els ha dit: vigileu amb els vostres gestos davant d'una agressió i passi el que passi, no patiu, rebaixarem la pena de l'agressor. Si m'ho permeten, sembla que la llei també hagi estat violada amb els ulls embenats i li hagin dit que tranquil·la, que era el que ella volia. I davant d'això, segueix la malícia humana. Segueixen problemes de salut cruels desitjats només per al que li manca l'ànima. Davant d'això, la injustícia. Davant d'això, no podem callar. Molt bona tarda i salutacions del nostre tècnic Antoni Huguet i de qui els parla, Joan Trias. Benvinguts a una nova edició del Vademécum.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademécum, el programa de la gent sana.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista, amb el suport de la Clínica del Remei.
Doncs recordar a aquesta hora als oients que la setmana passada ja vam començar a parlar sobre aquest problema, un problema comú, com és el TDA. Per això ens visitava als estudis de Ràdio Estel la doctora Maria Ángeles Idiazábal. Aquí tornem a tenir avui també els estudis de Ràdio Estel. Muchas gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Usted, doctora, nos decía que uno de los problemas es el bajo rendimiento escolar en la entrevista de la semana pasada. ¿Cómo podemos detectar este problema, tanto en casa como en la escuela?
Muy bien. A ver, el TDA es un trastorno que ya dije la semana pasada que se nace, que se hereda y se tiene que detectar antes de los 7 años. Luego ya os explicaré más. Pero bueno, tenemos una serie de síntomas de alerta o de síntomas que nos pueden hacer pensar que un niño puede tener un problema en casa o en la escuela. Y esto, por ejemplo, son niños que os pongo, por ejemplo, a nivel de atención. Los profesores suelen decir que está en babia, que está en inopia, que, por ejemplo, pues se levanta, es muy típico, ¿no?, el no atenderse, se levanta con hacer lápiz, a echarlo a la papelera, hacer la punta del lápiz, y entre medio se encuentra con otro niño, empieza a hablar, le molesta, entonces vuelve al sitio y al final no ha hecho la punta del lápiz y ni se acuerda para qué había ido, ¿no? Son niños que les cuesta planificarse y organizarse en los estudios, se olvidan de la agenda del colegio, cuando no se la olvidan, se olvidan de apuntar lo que tenían que apuntar, pero no es porque no quieran o no quieran hacer los deberes, es que simplemente se olvidan, ¿no? Los profesores suelen notar que son niños que tienen capacidades, que pueden, incluso a veces te dicen, es que lo sabe hacer, pero se ha equivocado, ¿no? Porque esta impulsividad que hablábamos la semana pasada, cognitiva, les hace responder rápido sin pararse a leer la pregunta, por ejemplo, de una forma completa, ¿no? O de la hiperactividad nos paran quietos en clase, se mueven, se les cae la goma, se les cae el boli. Les cuesta guardar turno, les cuesta guardar fila, ¿no? Incluso en el patio con los compañeros esto les genera problemas, ¿no? Porque a la hora de jugar al fútbol, por ejemplo, les van a pasar la pelota y él está mirando hacia otro lado, ¿no? Entonces los compañeros, pues lógicamente, se enfadan con él, ¿no? Y son niños que, lo mismo en el colegio que en casa, interrumpen las conversaciones de mayores, no paran quietos, les cuesta mucho los hábitos. Tienes que estar, haz esto, lleva, recoge esto, hazle esto, ¿no? Y no lo hacen por fastidiar, ¿eh? Es que simplemente les dices, pues mira, vete a la habitación y recoge los zapatos, ¿no? Y de camino a la habitación se encuentran que está la puerta del baño abierta y se les ocurre lavarse las manos, ¿no? Y no es que no quieran, es que se les ha ido el santo al cielo sin querer, ¿no?
Doctora, una vez detectado este problema, ¿en qué momento tenemos que ir al médico?
Bueno, tenemos que ir al médico en el momento en que esto produce una disfunción, es decir, yo en un momento determinado puedo tener 2 o 3 días que estoy despistada, ¿no? Entonces esto no es un problema, no tenemos que ir al médico, ¿no? Pero cuando esto se mantiene en el tiempo y esto sobre todo genera una disfunción, tanto a nivel escolar, que ya empieza, disfunciones que les empieza a crear problemas, a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel de relaciones con los compañeros, con los amigos sociales, entonces es cuando, ojo, algo está pasando aquí y vale la pena, es importante consultar al médico.
Y una vez vamos al médico, vamos haciendo paso por paso, ¿eh? ¿El médico cómo diagnostica el TDA?
El diagnóstico de TDA es un diagnóstico complejo, ¿eh? No es algo fácil. Yo llevo muchísimos años diagnosticando y me sigue costando, ¿no? Es decir, mira, es que lo veo y digo, tiene TDA. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Primero porque tiene muchos trastornos comórbidos asociados, que también hay que valorar. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera es que el trastorno ha tenido que observarse o aparecer antes de los 7 años, que lleve más de 6 meses de evolución, que le cree una disfunción, porque si no, no hay tal trastorno, y el diagnóstico se hace de una manera clínica, es decir, una entrevista a los padres, una exploración al niño, es muy importante la información que nos aportan los profesores, y luego sí que se pueden pasar cuestionarios, test, incluso pruebas médicas, como electroencefalograma, potenciales cognitivos, o una resonancia o una analítica, siempre que queramos descartar otras patologías que puedan causar estos mismos síntomas o estén asociadas.
Uh-huh. ¿Existen diferentes grados de TDA?
A ver, sí que existen diferentes grados de TDA, pero más que grados de TDA, existen diferentes grados de afectación. Quiero decir, un mismo niño con los mismos síntomas y las mismas incluso alteraciones biológicas, la repercusión que puede tener en él es diferente, porque no depende solamente ni de sus síntomas ni de sus alteraciones, depende del entorno en el que esté. Si está en un entorno en el cual está apoyado, está estructurado, se le está ayudando, puede ser un grado más leve, ¿no? Si, y sin embargo, si tenemos un entorno donde no se le está ayudando, donde no es el adecuado, donde lógicamente, este niño pues va a tener una repercusión más grave, ¿no? Entonces, a mí yo creo que es más La gravedad depende no solo de las alteraciones físicas o funcionales que tengamos, que tienen también su papel, sino del entorno, la ayuda y el tratamiento que les demos y les aportemos. Esto condicionará mucho el pronóstico.
¿Es un trastorno para el cual existe tratamiento?
Sí, por supuesto. El tratamiento del TDA está muy bien definido. Hay muchas guías y muchos protocolos y esta es de las pocas patologías que tenemos todo muy claro. El tratamiento del TDA tiene que ser farmacológico. A la vez que, o sea, es multidisciplinar, no es único. Tratamiento farmacológico más tratamiento conductual, más apoyo psicopedagógico, más apoyo escolar, formación e información a las familias, hay que ayudarles. Y todos juntos, profesionales, médicos, psicólogos, terapeutas, familia y escuela, trabajar a la vez, ¿no?
Doctora María Ángeles Idiazabal, de la Clínica del Remei, muchas gracias por venir hoy a contarnos también, a terminar, de hecho, de contarnos qué es el TDA y cómo influye en los niños. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista.
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada. El valor no se esconde, hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña.
Començàvem avui el programa dient que davant el que ha passat aquesta setmana, una sentència molt més que opinable i d'un rebuig multitudinari a una llei que sembla que hagin violat amb els ulls amenats, però dient-li, a més, que ho volia, davant de tot això, no podem callar. Per no callar, per entendre millor el que està passant arreu de l'Estat, volíem parlar amb algú que hi entengués. Ella és psicòloga, especialista en violència de gènere, tallerista, formadora i presideix, a més, l'associació andorrana Stop Violències. Vanessa Mendoza Cortés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Per començar-ho a entendre tot plegat, quan parlem de violències de gènere, de què estem parlant?
Vale. Quan parlem de violències de gènere, les definicions de la ONU i les definicions d'Europa diuen que són qualsevol acte físic, psicològic, agressiu, o sigui, qualsevol acte agressiu físic, psicològic, sexual o econòmic vers la dona, sigui en l'àmbit privat o públic. Què vol dir això? Vol dir que és dels homes cap a les dones per una qüestió d'ideologia masclista i patriarcal. Què és el patriarcat? És pensar que les dones estem per sota dels homes i els homes tenen el poder sobre les relacions. Són relacions de poder. Aleshores, els homes masclistes el que fan és qualsevol cosa perquè aquest establishment es mantingui. D'aquí les violacions, d'aquí les pallisses en l'àmbit de la parella, d'aquí no tenir quan no deixen a les dones tenir ni accés als diners, també passar la feina, no? Quan, per exemple, et diuen que, bueno, que sí, que tens que et poden ascendir, però a canvi d'algun favor sexual o d'alguna cosa que no està que no és ètica i no és digna. Aleshores, la ONU i diversos convenis que Catalunya i Espanya, l'Estat espanyol té signats i ratificats, com ara el conveni d'Istanbul, diuen que s'entén i s'accepta amb la ratificació d'aquest conveni que les dones, només per ser dones, estem en situació d'inferioritat amb drets i de desigualtats envers els homes. A partir d'aquí, els estats, tant Andorra com aquí a Catalunya i l'estat espanyol, doncs s'organitzen els seus còdics civils i penals. A Andorra no tenim còdic civil, la qual cosa encara és una mica més complicada.
Ara hi entrem, en el perquè de tot plegat, que en diria aquell. Però quan tu em definies ara les violències de gènere, em posaves una sèrie d'exemples on hi ha, doncs, una dona agredida, no?
Mm-hmm.
Violència de gènere, però no només és físicament,
no,
entenc.
No. La violència té un continu. I on comença és amb lo psicològic, amb lo subtil, amb coses que no es perceben i que, bueno, doncs, que no molesten, no? No molesten relativament perquè no ens ho hem qüestionat abans d'això. Doncs, per exemple, si ens centrem en la violència, en l'àmbit privat i en la parella, doncs amb la... Ai, és que m'agrada més que et vesteixis així o aixà, i de cop et trobes aquella amiga que fa 6 mesos que surt amb un noi i te la trobes i no la reconeixes ja físicament, no? Perquè el que volem tots i totes és agradar. Quan comença aquesta violència psicològica, és molt, molt, molt subtil, et va menjant terreny, fins al punt que quan ja veus, quan ja hi ha la violència, que en podríem dir penada, ja han passat moltes coses, no? Ja hem acceptat, molt entre cometes, aquest acceptar, vale? Podríem dir que s'ha colat per aquí, certes violències més subtils. Amb la violència sexual, què passa amb la violència sexual? La violència sexual és una violència que... veiem molt, molt bé quan hi ha una agressió, sí? Quan hi ha una violació, quan hi ha una insinuació que no toca. En canvi, no veiem que la violència sexual és una eina i un mecanisme d'opressió i de fer que les dones segueixin aquest camí, o seguim, perquè jo també estic, aquest camí de relacions de poder. No? La violència sexual comença amb els estàndards físics i impossibles, amb estar sempre prima, amb si tens el cabell arrissat, tenir-lo llis, si el tens llis arrissat, si el tens moreno... Sí, és aquesta insatisfacció constant. La sexualitat també de les dones sempre està en entredit. Sempre ser dona és pitjor, no? Tot el tema de les dones, doncs les que són lesbianes, les que són trans, les que sempre som un col·lectiu que a nivell de sexualitat sempre és més en entredit. Quan ens violen per la llargada de la faldilla, diuen, socialment, dins d'una ideologia patriarcal. Perquè nosaltres hem provocat, perquè on estaves, no? I aquí tenim la primera escletxa, perquè ens han venut a les dones, dins d'aquesta violència masclista i patriarcal, que les dones bones no els hi passa res, que són les que compleixen la norma, les que estan a casa, les que no surten, les que beuen alcohol, les que no beuen alcohol, perdó, les que vesteixen, doncs, bueno, més recatades, no? I, en canvi, el que els hi passa a les dones, les agredeixen sexualment, a les altres, no? A les dolentes, a les que s'ho busquen. Clar, hem d'entendre que socialment una agressió sexual, i amb això es veu molt clar amb tot el tema de la manada, que l'agressió sexual pot passar en qualsevol moment, a qualsevol dona, a l'edat que sigui, allà on estigui. Perquè fixa't que amb tot això de la manada no han qüestionat amb ells, o sigui, amb xats, on deien que tenien droga per violar, on deien que violarien, ho deien, ho han dit, o sigui, es deia manifestament, no se'ls ha qüestionat amb ells, se l'ha qüestionat amb ella, perquè anava sola, perquè eren hores on, social i patriarcalment parlant, les dones no hem d'estar al carrer, que és la nit.
Era el que feia una noia aquelles altes hores de la nit pel carrer, no?
Clar, si estaves per allà, doncs tu te lo busques, no? Això és molt perillós, perquè també tenim que socialment un privilegi masculí, històricament masculí, ha sigut violar. Violar dins del matrimoni, violar durant la guerra, dins dels botins de l'edat mitjana, violar estava dintre, no? Estava allà. Aleshores, això, aquesta estela masclista i patriarcal ens ve fins als nostres dies, on aquesta noia, que evidentment perquè no la matessin, perquè en l'ideari seu estava segurament, em puc sentir molt segura d'això, millor no et resisteixis, són 5, fes tot el que vulguin i a veure si això acaba ràpid i salves la vida. Vale? Hi ha aquest ideari de que hi ha un dret masculí a la violació i la noia no es va comportar com s'esperava, com a víctima o com a dona violent, víctima com a tal jurídicament, doncs no se l'ha cregut, clar. A llocs com als Estats Units, amb això ens han donat una volta, i quan una dona acusa un home de violència, d'haver-la violat, és l'home que ha de provar que no ho ha fet. Per què es fa això? Perquè denunciar algú per violació sempre estem amb... Ah, perquè, claro, potser és ella que es vol venjar, és una mala mujer... Vale. Recordem sempre que en tots els còdics penals, si tu estàs menystenint la imatge personal d'algú, això és un delicte, d'acord? I que en aquesta part del món el que fa la dona quan denuncia que ha estat violada és que ella ha de demostrar que diu la veritat. Als Estats Units, quan és l'altra que ha de demostrar que l'altra persona diu la veritat o no, ja estàs directament protegint a la dona. Això és molt important, perquè et fan moltes preguntes. És molt fàcil. Jo no m'he trobat mai cap dona que digués que l'havien violat per violentar un home o per venjança. Això està en un ideari no demostrat, o sigui, no hi ha estudis que ho demostrin. Però encara que fos així, jo que porto des del 2009 atenent a dones en situació de violència, tant a casa com violades, com a la feina, ho detectaries molt ràpid.
Què fem per solucionar-ho tot plegat com a societat, eh? Com a societat i com a individus, també.
Bueno, hem de dividir en dos. Els homes s'han de qüestionar, us heu de qüestionar, els vostres privilegis i els permisos que teniu, perquè, evidentment, el missatge que se li dona a tota la societat és hi ha permís per violar, és un permís, i és un privilegi masculí, i començar a detectar aquelles coses que ens han dit que són com a normals, no? Que us han dit que són normals, però en realitat no. I les dones començar a pensar a qüestionar els riscos que ens han dit que teníem. Començar a pensar en quines coses tolero i no tolero, no? I després tot el tema legal. Tot el tema legal és un escàndol.
Quines conseqüències pateix? Ara entrarem en els temes legals, però m'interessa més el tema de les conseqüències que pateix la dona agredida, no? Després d'una agressió com aquesta.
Depèn. Perquè aquesta dona se l'ha qüestionat molt, aquesta noia se l'ha qüestionat molt moltíssim, perquè el dia següent s'estava fent fotos, no?, i volia tenir una vida normalitzada, per no estar desgarrada. Normalment, la violació en grup és possible, o la violació és possible, perquè hi ha un efecte psicològic que es diu dissociació. Tenim tres capes en el cervell, i el més primitiu, que és qui pren el control. Per què? Per supervivència. I el còrtex, el reptilià. I el còrtex i el neocòrtex és com si es desactivessin. Tot el que tu no tinguis al teu cervell reptilià no ho podràs utilitzar. Aleshores, què és el que es fa? Pren el control i encara que tu vegis que pots sortir corrents, no pots sortir corrents. Això passa de vegades, no sempre. Quan això passa, després, quan has sortit de la situació i tu veies que potser podies sortir corrents o que podies haver fet alguna cosa i no ho has fet, aquesta és com la primera cosa, se li diu flashback, que et ve constantment. Després tenim tot el tema de te'l faràs, te'l trobaràs, no? O tens el que et mereixes. Això, del món just, és molt complicat. Perquè aquí a Occident ens hem inventat que si tu ets bona persona et passaran coses bones i si tu ets mala persona et passaran coses dolentes. Per tant, quan et violen perquè sí, és la teva culpa. Mm-hmm. Això és molt perillós perquè realment no és així. No tenim efecte directe, és molt egoic, és molt de l'ego occidental, pensar que el que jo faig té una repercussió, no, directa o indirecta sobre el que jo rebo. Evidentment, si jo sóc una persona malcarada que tot el dia estic enfadant-me i enfrontant-me, sí que rebré, però aquest tipus de coses no. I això és el primer que socialment hem de canviar. No qüestionar la dona, perquè moltes vegades és i què feies aquella hora? I que no ho havies vist? I que no vas mirar enrere? Com se t'acudeix en aquella hora? Comencem a qüestionar la dona perquè veiem que aquest món, aquesta teoria del món just, fa aigües.
Si em deixes dir-ho, abans quan he rebut aquí els estudis de Ràdio Estela a la Vanessa, doncs li deia, anem a parlar una mica sobre la víctima, no? I ella em deia, no, víctima no, dona agredida. Per què això?
Clar, perquè hi ha molts estudis, abans la psiquiatria ens deia fa uns anys que la dona que havia sigut violentada no ho podia superar mai. Sí? I el concepte víctima és t'immobilitza, et deixa allà. En canvi, el concepte de és una dona agredida no serà sempre una dona agredida. I també trenca amb tot això de ser la víctima perfecta, no? De tenir la vida trencada per sempre, de no tenir el dret a restaurar la teva vida, perquè per suposat hi ha aquest dret. I inclús hi ha dones i hi ha tendències que es parla de dones supervivents. Hi ha Echeburua, que és un doctor de la Universitat del País Basc, de Navarra, que diu que va demostrar que les dones en situació de violació, quan han patit una violació, una agressió física important, se les pot equiparar a les persones que han passat per un desastre natural o per un atac terrorista, a nivell de trauma. ¿Vale? Perquè abans d'ell es deia que les dones sempre estarien boges, les tancaven i allà es quedaven. Que aquesta és la segona violència institucional i patriarcal, no? Ell va demostrar que no, que les dones pateixen... És a dir, li va donar visibilitat al nostre patiment, la qual cosa fa mal, perquè ja no ens creiem a les dones directament, ni al seu patiment. Hem d'esperar que un jutge ens ho digui, que ens ho reconeguin, no? Que... I després va dir que les dones, quan reben atenció psicològica especialitzada, poden tenir una vida, poden recuperar la seva vida. I això és molt important, perquè sí que et toca haver patit una violació, en major o menor mesura, sobre la teva concepció del món, sobre qui ets, sobre què penses, però no et deixa allà tirada i mai més podràs fer res més. No. De fet, gràcies als estudis feministes, gràcies a totes les tècniques feministes, hi ha terapeutes especialitzades com jo, que som psicòlogues, i hi ha moltes branques per recuperar tot això.
A l'inici del programa, i ho torno a dir, jo com a home no em puc fer absolutament la idea del que està patint la dona agredida en aquest cas, o qualsevol dona agredida, que és la que primer i la que més ho pateix, evidentment, eh? Però la societat com pateix una resolució com aquesta que s'ha produït aquesta setmana?
Bé, jo, si et soc sincera, només he volgut mirar les persones que pensen com jo, perquè la resta em fa molt de mal. I que pensen com jo, em refereixo a tot l'entorn feminista. Malament, es viu malament, perquè el missatge que estem donant és aquest, és el que et deia fa un moment, que els homes tenen el privilegi i el permís de violar-nos, i encara va sortir un dels importants, no? Ara, el senyor català, dient que, bueno, encara que els havien condemnat, encara hem de tenir sort. Clar, això vol dir que violar... Bueno, pues sale a cuenta, perquè aquests paios amb un any i mig ja tindran permisos per sortir els caps de setmana, o sigui, no faran els 9 anys, no ens hem d'enganyar. I, de fet, ens fica les dones com a ciutadanes de segona, constantment. És justícia patriarcal, és justícia masclista, perquè qui ha de dir-te tu el que tu has patit o no, i amb quin grau, i més amb el reconeixement d'ells, amb els vídeos, és molt greu, és molt indignant per totes. Per això diem sempre que si ens toquen a una, ens toquen a totes. La resta de comentaris o la resta de societat que diu o que pensa que, clar, que la qüestiona amb ella, ens ho hem de fer mirar. Això, perquè tu no qüestiones algú que passa pel carrer i, jo què sé, hi ha una riuada i se l'emporta. No ho fem, això. O no qüestiones algú que anava per la vorera i s'ha trencat el peu, no? Perquè no ho ha vist i s'ha torçat el turmell. Però sí que qüestionem quan tot lo sexual surt, no? Quan les dones diem que som subjectes de plaer, no objectes, que no estic posada al món perquè tu em miris, em toquis, em violis quan vulguis, sinó que tinc dret a triar. I és aquest dret a triar el que constantment ofèn la moral patriarcal, que està enquistada a tot arreu, i ho hem vist en aquest cas amb la justícia. Recordar que aquí a Barcelona va passar fa uns anys una violació en grup que es va arxivar. A Andorra tenim una violació en grup de farà també un parell d'anys que es va arxivar. El no ser mediàtica, el no ser un cas mediàtic, es va arxivar i es van absoldre els agressors per manca de proves.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Jo deia, davant d'això no podem callar, i a més afegeixo, davant d'això el que millor pot passar és que no passi més, és que no es torni a repetir mai més.
Ja, què més voldríem nosaltres?
Bueno, deixa'm ser utòpic.
Sí, siguem-ho, si no, no estaríem batallant. Continuarà passant amb la mesura que no canviem i no qüestionem els privilegis i els permisos masculins. Continuarà passant mentre eduquem a les nenes en princeses que són febles, que no es poden defensar. Nosaltres fem molta autodefensa feminista, no per pagar, que també, que si ho necessites has de poder pagar, sinó per entendre l'entorn en el que vivim. Vivim en un entorn hostil per les dones, i la major hostilitat que podem rebre és la violació. No es fa la suficient pedagogia a les escoles, ja no des de la violació, sinó encara es continua dient quan un nen et pega, això és que li agrades, no? Estem legitimant aquesta violència. No li agrades, t'està violentant, no ho has de permetre.
Vanessa Mendoza Cortés, psicòloga especialista en violència de gènere, tallerista i formadora, i presidenta de l'associació andorrana Stop Violències, moltíssimes gràcies avui per portar-nos tanta llum a l'estudi de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. I a tots vostès, ja ho saben, el proper divendres tenim una cita aquí a Ràdio Estel, al Vademécum. Mentrestant, salutacions cordials del nostre tècnic, Antoni Huguet, i de qui els ha parlat, Joan Trias.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.